Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila.
Molt bon dia, avui és 16 de setembre. I miren, tinc una paraula que jo en principi no la he reconeguda, quan anàvem a posar-la en emissió. És ben curiosa, però conforme vagin escoltant-la sabran en seguida a què ens referim. Anem a escoltar la paraula del dia.
On els somnis volen i la vida és cançó.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Grèvol. El grèvol, moltes persones el coneixen actualment com una imatge icònica. Una rameta amb unes boletes roges que serveix d'ornament típic de la decoració nadalenca. Però en el seu entorn natural, el grèvol és un arbre. A voltes se sol pensar que és un simple arbust, però n'hi ha exemplars que poden arribar als 20 metres d'alçària. El tret més característic del grèvol són les seues fulles. Mantenen una verdor intensa durant tot l'any. Bé, en realitat, només són lluentes en la part anterior. La part posterior de les fulles és d'un color més clar i mat. Tenen una forma ovalada, amb unes vores ondulades i espinoses. Són així per a protegir-se de la voracitat de les cabres i altres herbívors terrestres. Tenen, a més, una curiositat afegida molt singular. Les fulles de les branques més altes no són ni espinoses ni coriàcies. Les cabres no arriben a eixes altures i ja no tenen, per tant, la necessitat de crear eixos escuts protectors. Esta dualitat en la morfologia de les fulles és una mostra de la capacitat evolutiva de les plantes per a adaptar-se al medi on creixen. Les paraules també s'aclimaten a l'entorn on arrelen. La paraula grèvol prové de la forma llatina aquifolium, que significa fulles en forma d'agulla. En italià, preservant una gran fidelitat als orígens llatins, agrifollo. En castellà, després de diversos canvis, s'ha adaptat com a acebo. En portuguès, per la dimensió habitual de l'arbre, se li ha aplicat un sufix diminutiu i es diu azeviño. La llengua dels colons romans anà adaptant-se a l'entorn, mesclant sons i estructures morfològiques del seu llatí vulgar amb les llengües de la població colonitzada. El resultat d'eixa mescla són les llengües romàniques. Al final, tot la flora i la fauna, i també les paraules per descomptat, estan sotmeses a un procés d'hibridació constant.
...de l'Ajuntament de Vila-real.
Que han identificat en seguida la planteta que és, recordem esta planteta que pareix que estiga a dibuixar, que tenim quan és Nadal, que quasi tot el món la té com un adorno, en aquestes boletes rogetes. Miren, ahir la cadena SER publicava que el jutge citava a declarar com a investigats a dos regidors de Compromís en Vila-real, per un delicte d'injúries greus, o almenys és el que publica la cadena SER. Diuen que serà este pròxim dijous, 18 de setembre, quan anirà a declarar estos investigats dos regidors de Compromís, que un és Santi Cortells i l'altre és la vicealcaldessa Maria Fajardo. És una casa oberta per un presumpte delicte d'injúries greus contra l'exregidor socialista Javier Serralbo. Avui també s'ha fet ressò el periòdic Mediterrani i també diu el mateix. Diu que Serralbo va interposar una demanda contra els dos integrants de la formació valenciana, o valencianista, per atentar contra el seu honor després d'acusar-lo a través d'un vídeo difós en xarxes socials de saltar-se un alto policial al qual havia desobeït i provocar un accident. Bé, saben, quasi que se mos ha oblidat, però aquesta polèmica, que ja vam parlar molt en el seu temps, i quan tot això va ocorrir, abans de que l'exregidor dimitira, va estar sorgida d'un accident de moto que el exregidor Javier Serralbo va patir en agost del 2023 mentre es tornava de l'Arenal Saum, en el que suposadament, no s'ha confirmat, havia donat positiu i va provocar la seva dimissió. Miren, nosaltres des d'esta casa hem cridat a la vicealcaldessa Maria Fajardo. Cal dir que avui hi havia pleno a la Diputació, també han cridat al regidor Santi Cortells, però este regidor té la seva feina perquè ell és docent i està treballant, i també hem cridat a Javier Serralbo, que també està treballant i no hem pogut contactar ningú d'ells, perquè si no els haurem dit el que els haguera dit. Nosaltres a esta casa només pot fer ressò de publicacions d'altres mitjans de comunicació que no sé d'on entre la informació, però la cadena SER és la primera que ho publica i el Mediterrani és la que se fa ressò i diu que ho fa perquè ho avança Ràdio Castelló, cadena SER.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Te apasiona el mundo del arte? Hola, soy Marian Sacco y a partir de esta semana te espero para conversar y hablar contigo acerca de arte y educación. Recuerda, cada martes en Protagonistas, aquí en Radio Villarreal.
Let's get ready to rumble.
Atención, padres y madres. Este septiembre el Club Esportiu Bàsquet Villarreal abre sus puertas para que los niños a partir de 3 años prueben sus entrenamientos totalmente gratis. Deporte, diversión, aprendizaje, valores y trabajo en equipo. Todo en una misma canasta. Más info en el 643-381-390. Club Esportiu Bàsquet Villarreal, donde la ilusión siempre vota.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardinería, alimentación y gas.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
En la Força de Grúas Tomás, naix Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria. Vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Ese paseito en barco, for you. Un cursito de buceo, for you. Si este verano te lo has dejado todo para disfrutar de un auténtico veranito for you, tu menú for you de siempre ahora te cuesta menos. Disfrútalo simple, doble o triple desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Si veranito for you, menú for you.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu alliberant fons per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
En Autoescuela Amorós jugamos la Champions contigo. Cada vez que el Villarreal dispute un partido de Champions en el Estadio de la Cerámica, tú también puedes ganar. Ven ese día con un amigo y la cuota de inscripción os saldrá al 50%. Porque en Autoescuela Amorós somos de primera, somos campeones y queremos celebrar la Champions contigo. Autoescuela Amorós, cada vez más cerca de ti.
Y para más información, visita nuestro perfil de Instagram.
Miren, y tenim així en Ràdio Vila-real el diputat autonòmic del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Lluís Martínez. Molt bon dia.
Molt bon dia, encantat d'estar així amb vosaltres.
Ell, en l'actualitat, és portaveu d'Agricultura en les Corts.
Del grup parlamentari popular, efectivament.
Ojo, que pot ser siga una de les coses que en este moment més cuidado ha de tindre, més pendent amb d'estar dels nostres llauradors i els nostres ganaders, diputat. Quan ha vingut així, vostè no va vindre ahir a la política, ha sigut regidor molts anys, regidor de la ciutat veïna d'Almassora, coneix ben bé com és el caràcter del llaurador.
Absolutament.
I la bona persona que és?
Bueno, són els arrels nostres, tenint en compte que vivim en un entorn en el que bàsicament els nostres avantpassats eren llauradors i l'activitat bàsica era la del camp. I qui avui en dia no té algun hort encara dels avantpassats, encara que tingués una altra activitat? Bueno, són els nostres arrels i evidentment és una activitat que, com ho vam veure en l'època de la pandèmia, els que ens alimentaven, els que ens donaven de menjar eren els llauradors, eren els ramaders.
Els ramaders.
Ahí estava. Jo crec que des d'aquest punt de vista, bueno, pues, tot el nostre reconeixement, sempre. Jo, mira, tinc que dir-te que en l'actual govern de Carlos Mazón, que és el que puc parlar jo en aquests moments, s'estan donant molts passos en aquest sentit. I bueno, podria estar tot el dia així comentant-te de diferents accions, però sí que m'agradaria comentar-te pues, de les últimes que s'han fet. Si vols, després parlem també inclús del tema de les inundacions que van haver i les ajudes que han hagut. Però bueno, en aquests moments hi ha unes ajudes que volen atacar el que és un dels principals problemes, que és el relleu generacional. No n'hi ha jovens que s'incorporen perquè no n'hi ha rendibilitat. S'han tret una sèrie d'ajudes i tinc que recordar que estan encara a punt d'acabar-se, però durant aquest estiu han estat obertes, sí, per a jovens agricultors i ramaders. I el que ve és a potenciar, donar ajudes per a aquests, per a que no s'abandonen els camps, que no s'abandonen els horts i que la gent jove pugui continuar aquesta tradició. I hi ha unes ajudes directes, tant en diferents línies, inclús qui recupera camps que estan abandonats, on se prima més, en definitiva intentar tallar ese goteo de gent i d'abandonament de camps que tenim ahí. I per un altre costat, una altra de les mesures que s'ha ficat ja en marxa és, tu saps que quan hi ha una transacció d'una venda d'un terreny, en aquest cas d'un hort, a una altra persona, n'hi ha un dels impostos que se paguen és l'ITP, l'impost de transmissions patrimonials. Bé, així teníem un 10%, se pagava un 10%, i bueno, el que han fet és baixar-lo al mínim de tota Espanya. En aquests moments han passat del 10 en este govern de Carlos Mazón, en l'àrea d'agricultura, han passat des d'enguany del 10% al 4%. Per què? Pues perquè pugui ser molt més fàcil les transaccions i a l'hora de, com te dius, aquest abandonament dels terrenys, que és una de les lacres que tenim actualment, es tenim ahí. I per un altre costat, m'agradaria parlar també dels ramaders. Mira, una de les qüestions que estàvem veient també en la Comunitat Valenciana, i en Castelló en concret, que la tramitació per a fer una ramaderia, per a un llaurador o un ramader que vulgui construir la seva granja o el seu nucli d'animals, els tràmits eren llarguíssims. Podíem parlar de 4-5 anys. Què ocorria? Pues que molts ramaders que viuen en la zona prop d'Aragó o prop de la comunitat de Castilla-La Mancha, on els tràmits són molt més curts, doncs imagina't de la zona de Morella o d'una zona d'esports, era més fàcil desplaçar-se uns quilòmetres i anar-se'n a Aragó, perquè eren els tràmits molt més fàcils. Bueno, doncs en aquests moments el que estem fent també és tota aquesta tramitació, reduir-la al mínim, de forma que la gent de la Comunitat Valenciana se quede en la Comunitat Valenciana i no se'n vagi a unes altres comunitats. En definitiva, t'acabo de donar dos pinzellades de línies d'actuació que estem tenint en estos moments, sense parlar del tema del Cítrics, evidentment, a través de Líbia, a través de Líbia estem en ese treball d'investigacions a les noves plagues. Podem parlar també dels Cítrics que venen de països estrangers, tercers, sí. En fi, n'hi ha molts temes a parlar, per això deia que podíem estar tot el dia parlant, però bueno, t'ha donat un parell de línies que estem treballant actualment i que estan en vigor.
Uh-huh. En este cas, el primer que vull que vagi per davant és que si avui som el que som, tots, tots, és perquè els nostres avantpassats van ser persones molt treballadores i tots estem on estem i tenim el que tenim perquè tot va eixir d'aixos terrenys quan ens diuen, bueno, anem al tros.
Absolutament.
És a dir, tots, carreres, propietats, tots tenim el que tenim per ells, perquè després així va vindre la indústria, però lògicament així venim tots de la terreta, i la terreta n'hi ha que cuidar-la, conservar-la i sobretot no perdre-la, que és el que parlem. Nosaltres tots els dilluns parlem d'agricultura, uh-huh. Tots els dilluns. I a mi, per exemple, això, ho trauré, no? El pròxim dilluns trauré lo de l'impost de transmissió, això me pareix que és una cosa que molta gent té que saber i que a voltes la gent no ho sap. Les ajudes directes encara estan a temps per a demanar-les. Uh-huh. I també els ramaders, això, que estan intentant, que no siga tan farragós, el fet.
Sí.
Així de lo que més se me queixa sempre és, des de la Comunitat Europea, que això, jo suposo, sí. Diputat, que vostè ho hauran dit per activa i passiva,
sí, mira,
ens demanen una quantitat
sí.
De normes a complir. I com sí. Així som tan bona gent.
Mira, fins ara hem tingut, bueno, tu saps que n'hi ha períodes, no? Períodes en la Unió Europea, també igual que els governants, i en aquests moments sí que tenim un canvi. És a dir, fins a aquest moment sí que hi ha hagut una sèrie de normes que han restringit absolutament, una permissivitat a l'entrada de tercers països, sobretot en el Cítrics, que és el que més ens afecta a esta terra. En aquests moments ha hagut un canvi en aquesta línia, però aquest canvi, perquè ha hagut un altre, n'hi ha un altre comissari. Este comissari només va entrar, va vindre a la Comunitat Valenciana, va estar presentant-se, me consta de la seva sensibilitat, però les primeres notícies que tenim respecte a la PAC no m'agraden. Val? Tinc que dir-ho així, no m'agrada.
No, és que s'ha de reivindicar.
Jo sé que en aquests moments el primer que té que reivindicar, perquè ahir el que traten i els que negocien són els governs, en aquest cas el govern d'Espanya,
sí.
És el ministre el que té aquesta capacitat, i el que me sap molt de mal, i no voldria tindre la mateixa sensació i la mateixa acció que vam tindre en la primera negociació que va fer este govern. Perquè respecte a l'última negociació del govern de Mariano Rajoy en el seu dia, Espanya va perdre 5.000 milions d'euros de la PAC. En aquests moments jo sé que s'està negociant, val? Per tant, no anem a precipitar-nos. També sé que des de Conselleria, el propi conseller, no sé, ahir, sí, crec que va ser ahir, tenia també una reunió en Madrid, perquè, lògicament, el ministre junta a totes les comunitats i, bueno, demana opinió i informació, també. I jo sé que estan en ese moment. Per tant, no voldria precipitar-me, però, evidentment, és clau. La PAC és clau. I aquesta negociació serà la que marcarà els propers anys, sense cap dubte.
En aquest cas, la regió de Múrcia diu que té un acord entre el govern autonòmic i les organitzacions agràries per a rebutjar el possible retall, és a dir, estem parlant de retall, del 22%.
Claro, per això te dia, jo quan estàvem parlant, t'estava dient que les primeres notes de la cançó que jo he sentit, per dir-ho d'una forma metafòrica, no m'agraden. I s'està negociant. Entonces jo entenc en estos moments que des de el ministeri va fer-se força i no arribar, com te dia, de tindre el resultat que van tindre en l'última negociació on van perdre 5.000 milions per a Espanya. Per tant, anem a ser des de la conselleria, que és el que ens toca, estem en aquesta reivindicació, en intentar no perdre, fer la força que tinguem que fer al ministeri, davant del ministeri, pues, evidentment, per a poder poder no perdre fons, perquè en aquests moments i parlant en molts llauradors, esta ajuda de la PAC està precisament això, ajudant a tirar endavant a molts camps. Un dels problemes, te parlava de l'abandonament de les terres, però el gran problema, i és el bàsic, el fonamental, és que és, no és rentable, és la rentabilitat. Si no n'hi ha una rentabilitat del treball que tu estàs fent, lògicament tu l'abandones. Bueno, pues la PAC el que ve també és a donar-hi aquestes ajudes que intenten ajudar-te a tindre aquesta rentabilitat. Entonces, jo crec que per això te diria que és clau.
En este cas, el que sempre ens trasladen és el mateix, és a dir, nosaltres ens lleven armes, no?, per a lluitar contra les plagues que ens ve de fora, per no tindre aquest acord que ja està del tractament en fred, ens entren i després nosaltres no tenim armes per a lluitar contra elles.
Mira, sobre aquest tema, que és clau, aquest tema del tractament en fred i del control de fronteres és clau. Jo tinc que dir-te que aquest control ve a través de les fronteres. El que té la competència, ho dic perquè és aixina, perquè és la realitat, el que té la competència per a fer el control d'entrada en fronteres i fer les inspeccions oportunes és el propi ministeri. Mira, quan va entrar el govern de Carlos Mazón, se poden fer també inspeccions, però eren inspeccions ja en el lloc, ¿vale? I se poden d'etiquetatge, etcètera.
Que ja han entrat.
Sí, que ja han entrat. Ahí se van fer, se van multiplicar per 156... El 156% va créixer de les inspeccions, precisament per intentar detectar. Però aquesta lluita és algo que no podem abandonar-la, perquè el que no pot ser és que, clar, nosaltres estiguem pues prohibint-nos una sèrie de productes de tractament i que altres països que no complissin i que això el que nosaltres hem prohibit puguen tractar-lo, els seus camps, els seus fruits, en uns altres llocs i que entren i nosaltres, des del punt de vista sanitari,
europeu.
Perquè si es fa des d'un punt de vista sanitari, el punt de vista sanitari és el mateix, siga un producte o siga un altre, però el tipus de producte que s'ha utilitzat per a aquest cultiu ha de ser el mateix. Tenim que jugar en les mateixes rames. Així en Europa, i parlo ja és un tema de geopolítica, un dels problemes que estem tenint passa el mateix que en la pesca, i és que a nivell d'agricultura, a nivell de pesca, pareix ser que són els països del nord, en este cas o del Benelux, etcètera, és que tenen la veu cantant i són els que dominen.
És que ens tenen com a moneda de canvi.
Sí, efectivament. I bueno, és una lluita que està ahí, que tenim que continuar i evidentment n'hi ha que donar la batalla.
Clar, però donat la nostra forma de ser, la nostra forma d'actuar davant de les lleis, de complir-les, nosaltres com les complim, volem que els altres facin igual.
Efectivament.
No els demanem res més.
No, és el compliment de la llei pura i dura.
I dura.
Res més. El que volem és el mateix tractament, que nosaltres som disciplinats, som, com dius tu, és l'essència del llaurador, de llauradores, de bones persones, de gent treballadora, de gent complidora, i si ens marquen unes pautes, les complim, però bueno, tot és el mateix.
Exacte. Entonces, l'únic, ahir venien un poc molestos, bueno, pues perquè en la volta ciclista van a veure una manifestació, i ells recorden que fa any i mig aproximadament, sí, o dos anys, estaven manifestant-se precisament per això. Nosaltres no volem no complir el que ens diuen, però que es complisca tot el món. Bueno, doncs ells a hora d'ara encara estan pagant multes.
Sí, recorde el tema que va ser manifestacions davant del port. Inclús va haver alguna detenció a Carles Peris, en este cas,
per exemple,
va ser, efectivament, vam estar parlant, el port va reaccionar i és el que va dir, a veure, les taxes portuàries les van baixar. Dic, bueno, nosaltres anem a ajudar, nosaltres tenim la voluntat, clar que sí, per què no? Però bueno, anem a veure la part que ens pertoque a nosaltres podem fer-la, però bueno, la part que ve d'Europa, que al final és el marc que mos regís a tots, pues bueno, és on se té que luchar. I en ese marc, diguem, de referència és en el que està enmarcat també la PAC.
És el que volen és viure del seu treball i no volen estar
rentabilitat
a ningun puesto ni manifestant-se en cap lloc.
Entonces, Susana, és el que te deia jo, tindre rentabilitat del teu treball.
I el que volen és no perdre-ho.
Efectivament.
Perquè per a ells té un valor i nosaltres tindríem que ser lo suficientment honests com per a lluitar al seu costat.
És el valor de econòmic, és el primer que veiem, però és el valor també de l'arrelament que parlem tu i jo al principi, de la tradició. I com bé dius tu, molts dels que estem així tenim que donar gràcies d'aquest treball que vam fer en el seu moment, i si avui en dia tenim uns estudis, tenim una posició, és gràcies
a aquest
treball que vam fer en el seu dia.
Jo, per exemple, llegia la nota de premsa i en les Corts dieu que el govern no complís en la nostra província. Per què no complís en la nostra província?
Tenim aquesta sensació, Susana. I mira, si vols, te conté un exemple que ve a simplificar el que estem vivint. Mira, fa un any, pràcticament, vam tindre l'episodi de la Dana.
Sí.
La Dana que, per desgràcia, tots sabem les seues conseqüències. Van haver en València, bàsicament. Però els mateixos dies, més o menys els mateixos dies, així en Castelló van tindre també problemes d'inundacions, van tindre riuades. Jo recorde i no se m'oblida, l'alcalde de Tírig, per exemple, que va enviar un vídeo d'una de les Rambles que anava, va desfer camins rurals d'accés a finques i d'accés també a ramaderies i a llocs que s'ha de donar de menjar als animals tots els dies. Bé, davant d'esta situació, el govern d'Espanya diu, jo ajudaré. Clar, ajuda i trau les ajudes d'agricultures, de diferents sectors, però d'agricultura, per als pobles de València. I des d'ací, des de Castelló, van dir, Castelló també existe, estem ací.
Sobretot perquè contribuïm molt en impostos.
Després si vols parlem d'impostos. Però diem, estem ací. És que van haver 71 pobles afectats. És a dir, si Castelló té 135 municipis, més de la meitat van tindre problemes. Van estar afectats. Bé, davant d'esta situació, en un primer moment és lògic que se traga un decret d'emergència i tal, però després el propi govern d'Espanya va fer una rectificació i va incloure a més municipis de València. De Castelló, 0. Mos va deixar abandonats. Què és el que van fer? Ahir va haver una aliança natural i una aliança de treball i atenent a les reivindicacions justes dels llauradors i de ramaders, que és, per exemple, la reparació, com te deia, de camins rurals, camins forestals, que són bàsics dins de l'entramat per al treball diari tant de llauradors com de ramaders.
És que és com les autovies, les carreteres, és que ho necessiten,
claro,
sí o sí.
Com te deia, és que 71 pobles, és que són 71 pobles.
Però mira, 71 pobles és gordo.
És gordo, al final pensem el que estem vivint en molts temes, que és el sectarisme. Tu me parles dels impostos, ja parlarem, si vols després me dones ocasió de parlar dels temes de diners a nivell de comunitat, però estem, és un sectarisme absolut, perquè, claro, ahí va estar. Què és el que van fer? Davant d'este no podem deixar tirats als llauradors, als ramaders, i des de la Diputació, el govern de Marta Barrachina i el de Carlos Mazón, el van dir, així tenim que ficar nosaltres, anem a remangar-nos i anem a ficar diners per a aquestes ajudes. I efectivament, en aquests moments se van ficar 8 milions d'euros per a la província de Castelló, per a l'execució. En aquests moments, no te diria el número exacte d'execució ja, però és prou alta. Si no recorde mal, estic parlant de memòria, eren 208 actuacions, és a dir, els diferents llocs. Jo he tingut ocasió de visitar en Catí, en Tírig, vaig estar fa uns dies també en Barracas, en Jèrica, vull dir, és que va ser, claro, per tots els llocs de la província.
Claro.
I això va ser un poc la resposta. Però més enllà de tot això, com te dia, jo crec que està molt bé el ficar donar l'ajuda als parxes, però així n'hi ha una altra qüestió, i és que aquestes inundacions van vindre com a conseqüència del desbordament de rambles i d'alguns rius. Llavors, què és el que passa? Qui és el que té la competència d'aquest manteniment? El que té la competència és la Confederació Hidrogràfica del Júquer, en aquest cas, que depèn directament del Ministeri, depèn del Govern d'Espanya. I ahir n'hi ha algunes qüestions que Castelló, des de la Comunitat Valenciana, reivindiquem, i vull centrar-me en temes de Castelló. Per exemple, el barranc de Juan Mora, que afecta Nules, Moncófar, ahir n'hi ha una inversió pendent de fer, de l'encausament, de la neteja. La desembocadura del riu Sec, per exemple, en Castelló i Benicàssim, o la Rambla d'Alcalà, que també afecta Alcalà, Penyíscola. És a dir, n'hi ha més de 65 milions tenim estimats d'euros en inversions pendents. Però què ocorris? Claro, és que estem veient ¿qué es el que va a ocurrir en València? En València, la Dana Mateixa, el famoso Barranc del Pollo, que és el que va causar grans problemes, ahí n'hi havia una actuació pendent per part del Ministeri que estava pressupostada, però no se podia executar, entre altres coses, per una llei del Botànic, de Ximo Puig, sí, que va aprovar, que va ser la llei de l'Horta, que impedia fer aquest tipus d'infraestructures. Vaig a dir-te més, tenim aquests informes del Consell de l'Horta, que era l'organisme que gestionava aquesta llei, se va crear el professor per a aquesta llei, i que n'hi ha informes denegatoris a la Confederació Hidrogràfica per a poder fer-los, per a poder fer aquestes obres, que en aquests moments segurament pues haguera estalviat molts dels danys que van haver, tant humans com materials. Per tant, considerem que estem en un moment de sectarisme, de poques inversions, i reivindiquem aquestes inversions. Però també reivindiquem que, per un altre costat, la Confederació està ficant traves per a la neteja dels llocs dels barrancs, dels causes dels barrancs, dels rius, i que és el que passa, bueno, pues passa el que passa, que és que estan bruts i en moments de grans avingudes el que fan és que aparen
fan de
tapó i de pressa. Per tant, són temes que estan ahí pendents i que evidentment són de la Confederació, i que nosaltres el que estem fent és reivindicar pues ese manteniment. Mira, llegia este matí i m'ha enfadat molt al llegir-ho, perquè llegia que la mateixa ministra de, que era Teresa Ribera, que era estat en Europa, el mateix any que va denegar treballs de manteniment i de reparació en els barrancs del Pollo i de la Saleta, que van ser els més problemàtics, va donar 33 milions d'euros a la Confederació de l'Ebre per a fer les mateixes actuacions que nosaltres demanem així. De fet, un dels problemes que va haver en la Dana va ser els detectors, els sistemes de detecció de l'augment del cabdal. Bueno, així en la primera riuada se'n van anar, no n'hi havia, se'ls van dur. Perdona, i en això acabe. Mentre en l'Ebre n'hi ha uns sistemes per a aquestes criscudes que són els que estem demanant que s'instal·len així també.
Després li diré el nom de l'investigador, del científic que ha publicat això. En València hi ha quatre barrancades per segle. El mateix que ocorreix en Múrcia. Diu que no és un episodi extraordinari per a res, ni tampoc novedós, que és circumstancial i és el clima mediterrani, i diu que en els últims temps passa en Grècia, Itàlia, en Líbia. I li pregunten si poguera haver fet les coses millor en el barranco del Pollo, i ell diu que sí, que després de la riada de 1982 pues haver pogut crear un sistema automàtic d'informació hidrològica. I això, diputat, no ho havíem parlat per a res abans, perquè vam estar parlant-lo ahir en els llauradors, perquè, a més, mire, és Javier del Valle, i ell és un científic acreditat i, a més, premiat, i ell diu això. És a dir, no ens estem inventant res. Quatre per segle, en tenim de gordes.
Mira, per exemple, la riuada de València dels anys 50. A partir d'ahí se va fer tot l'encausament del riu, el nou encausament del riu Túria. Què haguera passat si no haguera estat fet en aquesta última riuada? És a dir, fan falta... a veure, davant d'això que tenim? Doncs pues tenim alguns tipus de pensadors, d'ideòlegs, que no volen que se facin actuacions dures. Dures me referís pues, en encausaments, obres, que fan falta per a un llit d'un riu, per a encausar-lo, per a poder canalitzar i s'aguia en les grans avingudes. Però és que si no les fem, què és el que ocorrís? Pues ocorrís el que hem tingut. Per això, com te dia, estem demanant i continuem demanant al govern d'Espanya, a la Confederació, que és la que té la competència en aquest tipus d'actuacions, que se facin aquestes actuacions. T'ha anomenat tres només d'ací de la província de Castelló. Però tenim, com bé dius tu, la del Pollo, la de la Saleta, que són, que per desgràcia s'han fet famoses per l'última dana.
Científicament provat quatre per segle, és a dir, si no estem amanits, les barrancades cada vegada més grans. Fem una pausa de publicitat i anem a parlar del València, perquè per lo vist pues això l'han posat en aquestes últimes declaracions, bueno, aquestes últimes lleis, no? I també de l'aeroport de Castelló.
Chabrera Agroquímic, dedicada a la distribución de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamientos con turbo. Una empresa que trata y cuida sus campos. Distribución oficial de SICCAM Iberia. Chabrera Agroquímics. Te atenderemos en la calle Borriol 82 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Desde que mi madre vive en Domus Vivi La Real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivi La Real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vivi está a tu lado.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Centro Barilux Especialista.
T'agrada patinar? Al Club Patí Villarreal tenim activitats. Classes per a xiquets i adults. Classes d'iniciació a l'hoquei línia. Patinatge en famílies diumenges. Cursos intensius. Aquest setembre vine al pavelló Melilla i prova l'hoquei línia en les jornades de portes obertes. Dilluns i dijous, de 5 i mitja a 6 i mitja. Tu porta els patins i nosaltres la resta. Club Patí Villarreal. Patina, juga i gaudeix. 675-05-90-72.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
¿T'agradaria reforçar la teua memòria d'una forma lúdica? Apunta de la nova edició del taller d'estimulació cognitiva per a majors de 60 anys que t'ofereix Fundació Caixa Rural per al mes d'octubre. Inscripcions en fundaciocaixarural.org. Places limitades.
L'Ajuntament de Villarreal posa en marxa els seus nous canals de WhatsApp perquè estigui sempre al dia de les notícies, els esdeveniments, les alertes i tota l'actualitat de la ciutat. Un servei totalment gratuït, pensat per acostar-te a la informació de manera directa i fàcil. Per a subscriure't, només has d'accedir al canal oficial de l'Ajuntament a través dels codis QR disponibles o mitjançant l'enllaç directe als perfils oficials. Villarreal, cada vegada més a prop de tu. També a WhatsApp.
I continuem parlant amb Lluís Martínez, ell és diputat autonòmic del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Quina mania li tenen a l'aeroport de Castelló. Jo no m'ho explique. Ara, és dir, que tot costa d'arrencar, però jo, la veritat, ja no m'imagine Castelló sense aeroport.
Mira, jo dic, sempre dic el mateix, un territori, qualsevol territori, una de les claus per al seu creixement és les mitjans de comunicació, les carreteres.
Quan més comunicats estem, millor.
En aquest cas, sí que és veritat que quan se va, i jo crec que és bo recordar que n'hi ha, van haver persones que en aquell moment es dien que eren uns il·luminats, van ser molt atrevits, però van fer una infraestructura que avui en dia, i d'ací uns anys,
veuràs, és la que s'està gastant.
Mira, l'últim any han sigut un total de 300.000 els passatgers, i n'hi ha un objectiu que és arribar al 500.000. Val? Però sí, clar, quan sents algunes declaracions, l'altre dia sentia el president d'Aena, l'organisme, bueno, l'organisme que gestiona els aeroports d'Espanya, no el de Castelló.
Ens va centrar a tots molt mal, eh?
Sí, sí. Sí, i bueno, va dir que era una ruïna. Anem a veure, una ruïna en un aeroport que té 300.000 passatgers, que l'últim agost ha tingut 45.000 passatgers, que és un 21% més que l'agost de l'any anterior. Però, clar, quan parles d'aquestes xifres poden ser, és molt o és poc? Bueno, comparem. I pots comparar en la resta d'Espanya. La resta d'Espanya, en aquests moments, hi ha 18 aeroports en menys tràfic que el que té Castelló. I te dono un exemple. Un exemple, per exemple, és el de Lleida. El de Lleida, que és el govern català, el que el gestiona.
Sí, sí.
L'any passat van ser 7.000 els passatgers que va tindre.
Ojo, la diferència, 7.000.
Mira, i comparem-lo en les inversions. El de Castelló va costar 150 milions d'euros, tots en diners de la comunitat, val? No va vindre res del govern d'Espanya. 150 milions d'euros, 300.000 passatgers. El de Lleida, 110 milions d'euros, 7.000 passatgers. I de diferència. Però si vols te conté un d'Aena, el que mos criticava, que era una ruïna. Des que gestiona Aena és el de Huesca. Huesca té aeroport, va costar 100 milions d'euros. 100 milions. Saps quants passatgers va tindre l'any anterior? Van ser 482.
482?
482 passatgers. Aena.
Bueno,
entonces,
ja...
entonces, el que és ruïnós...
Potser se degré confundir, d'aeroport.
De ja, ja, ja. El que és ruïnós és el de Castelló. Però el d'Aena de Huesca, que el gestiona ell, el que criticava el de Castelló, i se no és ruïnós.
Sí, jo em sorprenia quan dient per què un aeroport si en tenim-ho ahir en València? I jo pensava, i per què no si hem financiat també el de València? És a dir,
absolutament.
És que a mi me pareix... quan de fet, som una província tan productiva.
Clar que sí. A més, mira, dona compte... lo que hem ajudat, perquè està, a més, està en una zona centro de la província, podem, des de qualsevol lloc podem anar, però a més de la qüestió turística, que evidentment és la qüestió natural d'esta funció de l'aeroport, n'hi han altres empreses que al seu costat...
Ja han invertit. Sí, sí, sí.
I que estan... I n'hi han... és un niu per a poder invertir, i per un altre costat també s'estan creant algunes altres empreses relacionades en l'aeronàutica, auxiliar, i que estan donant llocs de treball. Per tant, jo crec que va ser un encert. Aquells que ho van idear en el seu moment, que van ser molt criticats, van ser molt criticats.
Bueno, criticats, jo diria quasi lapidats.
Lapidats, sí.
O sigui, que els que tenim memòria ens recordem que barbaritats.
A nivell nacional. Te'n recordes d'allò que diuen l'aeroport peatonal? Bueno, avui en dia que vaig anar... Lògicament, quan s'estrena o quan se comença un projecte, va creixent.
Costa arrencant. Sobretot en la quantitat de pedres que li van tirar a
este. Que li van ficar a este, efectivament. En estos moments,
és que a vegades la memòria...
Com te dia, estem en 3.000 en un objectiu absolutament alcançable, com és el 500.000 de passatgers en un any, que jo crec que en un any o menys de o dos anys com a molt, arribarem a aquest objectiu. Per tant, el que tenim que estar és orgullosos.
Jo ara, orgullosos. A voltes, trobo a faltar, m'agradaria que tinguérem dirigents, i ojo, que estic parlant en aquest moment, Lluís, eres diputat autonòmic, m'agradaria que tingueren més valentia, perquè a voltes i ses apostes com l'aeroport de Castelló en el temps te donen la raó de que érem el lloc adequat per a posar això.
Sí, estic absolutament d'acord amb tu.
Absolutament. Algo que també a mi me va estranyar molt, la consulta del valencià. Molt. Sobretot perquè després que se critica del Partit Popular i sa discriminació que va fer, o el misprei del Partit Socialista que va al valencià.
Jo crec que no és un misprei. Mira, fa penes dos anys entrem en el govern, i quan es van presentar a les eleccions ens van presentar en un programa de govern. Este programa de govern precisament portava el que se denomina la llei de llibertat educativa.
Llibertat educativa. Llei, va, dins de la llibertat educativa.
Llibertat educativa. I aquesta llibertat educativa precisament el que volia era això, el que les famílies, els que són els responsables de l'educació dels fills, que pogueren triar en quina llengua. Mira, se va crear, quan se va comentar el tema de triar, de que pogueren triar, el mateix que l'aeroport, moltes pedres, moltes... Has començat el curs? Has sentit alguna cosa? Què ha ocorrit? Que de forma natural, qui vol estudiar en valencià, s'estudia en valencià, qui vol estudiar en castellà, com a línia principal, és el valencià, el castellà. Així no tenim problemes. Així jo crec que no tenim problemes, en Vila-real,
sí,
en Almassora...
Sí, jo crec que és el lloc on més mos va aparèixer, sí, que estava com un poc...
Bueno, però has donat la llibertat i la gent que criticava que era arraconar el valencià, no... S'ha donat llibertat i els que volen estudiar en valencià estudien en valencià, i els que estudien en la línia castellana, el que se denomina la llengua vehicular en castellà, tenen el valencià també, i tenen, o sea, esta no és desaparèixer el valencià, és que tu pugues com a pare, com a mare, pugues tindre opció d'elegir en quina llengua vols que se pugui estudiar. Tenen en compte també que a nivell de comunitat valenciana n'hi han són els castellanoparlants. Si en Castelló, la zona de l'Alt Millars és castellanoparlant. Te'n vas a València, tota la zona dels Serrans i Ademús és castellana. La zona de Oriola, tota aquesta zona de la Vega Baixa en Alacant, se parla majoritàriament castellà. Què ocorrís? Que fins ara el que havia ocorrit per part del Botànic, i era la mateixa línia perquè era el model educatiu de Catalunya... ¿Vale? Uh-huh. Era la imposició del valencià. Però la gent que parlem habitualment el valencià, el meu fill estudia en valencià i no passa absolutament res, i ho fem de forma natural, i és algo que és natural. Però
que té molta riquesa al nostre llengua.
Claro, clar que sí, però el que no pot ser és que persones que parlen en castellà diguin, no, és que jo t'impose que sigues només en valencià. A veure, no. Mira, se mos criticava també el que poguera haver esa discriminació del valencià. Mira, dins d'eixa llei de llibertat educativa n'hi ha una qüestió, i és que les persones que estudien en valencià i que tinguin una nota determinada, quan isquen de la ESO o quan isquen del batxiller, puguen tindre ja en la seva titulació de valencià, no tingues que treure-ho després. Això per què ho fem també? Per a estimular que la gent estudia valencià, perquè és una... Lo que no anem a fer és que sigui algo discriminatori. Mira, ha passat en algunes comunitats, i m'ho contava una metge d'Almassora, que està treballant en Mallorca, en les Balears, i me contava que allí les puntuacions, hasta que ha canviat el govern, en estos moments un govern del Partit Popular,
sí,
era més important el tindre el títol del català o de la llengua,
sí,
val?
Sí.
Que un títol mèdic, vale? D'una especialitat mèdica. Això jo crec que són una discriminació absolutament total. Llavors, el que volem és naturalitat, normalitat, que cada un utilitzi la llengua que crega que ha d'utilitzar de forma lliure, sense imposicions, i com te deia, front a la imposició lingüística, perquè el model que estava implantant el Botànic i que havia implantat era el de Catalunya, front a la imposició, la llibertat d'elecció per part dels pares. Tenen en compte que en Catalunya mateixa, a nivell constitucional, s'han obligat a que n'hi hagi un percentatge en castellà, un 25%, ¿vale? I que estava incomplint-lo.
S'ha dimensionat esta decisió? És a dir, el fet de que s'hagi donat la possibilitat de que llegisquen s'ha sobredimensionat en l'opinió pública?
Jo entenc que han hagut interessos polítics en aquest cas, i ben claríssimament, tant per del Partit Socialista com per part de Compromís, s'ha sobredimensionat. De fet, se va sobredimensionar dient que era arraconar al valencià, que era llevar-lo, el valencià no, en absolut. Així, cada un pot triar i pot triar la llengua que vulga. Per tant, aquesta és la primera qüestió. I de fet, ha començat el curs, i han començat el curs de forma natural qui ha volgut estudiar en castellà, qui ha volgut estudiar en valencià, I crec, i tu com a periodista hauràs vist o hauràs sentit si n'hi ha algun tipus de crítica respecte a això, dels pares que hagin triat una llengua i que no puguen triar i que no puguen estudiar els seus fills en aquesta llengua. Jo crec que aquesta crítica no està. Va ser una crítica prèvia i jo crec que interessada, sobredimensionada, per a intentar fer mal a una llei, com te diria, que el que pretenia era precisament la llibertat, que els pares puguen triar la llengua en què volen que estudien els seus fills.
Algo que m'interessa i molt és... acaba vostè de parlar que és d'Almassora, sé que no està en el govern municipal, però jo no vull que se'n vagi d'ací sense explicar-me com està en aquest moment el govern municipal, perquè jo lògicament sé que vostè té les reunions de partit que té que tindre. Dels tres regidors que hi havia de Vox, dos decideixen passar-se el no escrits i un altre es queda, però s'aparta del govern. I l'alcaldessa, corregis-me si no ho dic bé, l'alcaldessa decidís continuar la legislatura en els dos no escrits.
Així és, és així. Bueno, en estos moments lo que va haver va ser una qüestió interna de Vox. Ahí l'alcaldessa ni el Partit Popular ni entra ni ells, va ser un tema d'ells. I van haver, hasta aquest moment, els tres estaven dins de l'equip de govern, estaven governant, estaven funcionant com a un únic equip, no hi havia distincions, i estaven funcionant bé. Els temes a nivell intern, ells sabran, és un tema que és d'ells, evidentment el Partit Popular no s'ha ficat, però l'alcaldessa el que tenia clar és que ella volia continuar governant, volia continuar tirar endavant el projecte del seu programa de govern de quan se va presentar les eleccions, i està fent-lo, és el que està fent. Què va ocorrir? Que la regidora que se va eixir, que va dir, bueno, pues va ser una decisió de partit, bueno, com te dic, és respectable, cada partit té les seues normes i la seua forma d'actuar, però l'alcaldessa en estos moments està governant en els dos regidors que se van quedar, han passat al grup mixto, se van quedar, estan treballant. De fet, ahir mateix van tenir una reunió de partit i bueno, l'alcaldessa d'aquest tema no se va parlar res, estàvem parlant dels projectes i de la il·lusió de la preparació del pressupost ja de cara a l'any que ve, vull dir, del funcionament del dia a dia d'un ajuntament.
No merma la gestió diària el que ha passat, ni ha hagut ningú...
No, i t'explique. El que va fer és la regidora que ha deixat el govern, la regidora de Vox, portava les àrees, crec recordar que eren de personal, era personal i alguna més, però vamos, i el que ha fet és assignar-les a altres regidors que estan fent el seu treball i estan tirant endavant. Però mira, aquesta situació tampoc... perquè per part del PSOE també se va criticar, no? I ara vindrà el caos, vindrà... Bueno, en aquests moments, de moment ja portem uns mesos, s'estan aprovant coses en l'Ajuntament, s'està gestionant, s'estan adjudicant...
Se'l deixa en minoria simple, no?
Sí, però bueno...
En majoria simple.
Sí, però bueno, en aquests moments estan treballant. És clar, també... des d'un punt de vista ideològic, la regidora de Vox sempre ha sigut contrària a qualsevol cosa que fera o diguera el PSOE o Compromís. En aquests moments, ficar-se al seu costat, no sé, això, ideològicament i a nivell polític, com se veuria, inclús dins del propi Vox. I això és una qüestió. Però, en definitiva, com te deia, ells estan funcionant. Al final de la legislatura anterior, el Partit Socialista en Almassora estava també en coalició, la majoria, Xuna, Ciudadanos.
Sí.
Els dos regidors de Ciutadans que n'hi havia en aquell moment, al final de la legislatura, van deixar el grup també i van passar al grup mixt i van continuar treballant. Després se van integrar en el Partit Socialista, en la llista del Partit Socialista.
Diputat, és que m'ho està deixant la pregunta. S'integraran estos dos no escrits al Partit Popular?
Jo estic descrivint fets que van ocorrir. Això és algo que no ho sé, ni tampoc en aquests moments m'interessa. A mi m'interessa el mateix que l'interessa l'alcaldessa, que en aquests moments és tirar endavant el poble, continuar en els projectes il·lusionants, estan treballant moltíssim, estan reparant qüestions. Tu imagina't i això ho sé perquè, bueno, és així, grans contractes com el de la basura, el de tot el tema de la gestió de basura, el tema dels grans contractes de neteja viària, etc., estaven caducats i no els havien prorrogat, o sigui, s'havien prorrogat però no s'havien actualitzat, con
sí,
lo qual
sí, estaven caducats,
una sèrie de deficiències que, clar, contractes d'aquest estil costen més d'un any de traure's endavant i estan, han fet aquesta primera espenta d'actualitzar, diguem, tota l'estructura i estan ja duent-se a terme alguns projectes importants per a la ciutat, per supost.
Per cert, en el Masora, taxa de basura estava ja incorporada?
No, teníem independent. Era independent, no és com
clar,
així. No és com així
que així sí que està del lío ben servit.
Sí.
Ràpidament, ens queda un ratet, perquè nosaltres en la Comunitat Valenciana patim en sanitat i en serveis socials, patim per la infrafinanciació. Si ens donaren el que ens toca, no patiríem. I per una altra part, clar, estem patint
absolutament
en sanitat i en serveis socials.
Anem a veure. Tinc que dir-te que del pressupost de la Generalitat Valenciana, de la Generalitat Valenciana, de la Comunitat Valenciana, el 85% del pressupost va dedicat precisament a educació, a sanitat i a benestar social. És a dir, a tot el que és important, el que se denomina l'escudo social.
Clar.
Esa denominació nova que se fa ara. Escudo social. Bé, en aquests moments tenim una asfíxia econòmica en la Comunitat Valenciana, per diverses raons. I estem en una asfíxia econòmica, ojo, en el pitjor moment de la història de la Comunitat Valenciana, perquè la dana ha sigut, ens ha marcat a nivell pressupostari, lògicament.
És que parlem d'això i no ens donem compte que el que ha passat així en la dana, hi hauria gent que, vamos, que a veure, que és el desastre hasta que ens recordem.
Com una guerra, la gent...
Absolutament.
Com una guerra, mira. En estos moments som, de base, la comunitat en pitjor financiació de tota Espanya. Val? Se va aprovar en l'any 2009 i des de 2009 aprovada per el Partit Socialista en aquell moment, i des d'aquell moment som la pitjor financiada. Val? Esa és la primera qüestió. Segon qüestió, n'hi ha un fons de liquidez autonòmica, que
sí,
és el FLA, famós
sí,
FLA, que era, venia un poc a ajudar a la tesoreria, ¿vale? En alguns moments a intentar equilibrar. Què ocorris? Que durant 12 anys, de forma religiosa, s'ha vingut pagant. Enguany, l'any que més necessitem liquidez econòmica, deguda a la dana, s'ha retrasat. Tenen en compte que aquest retras són, estem parlant de 3.000 milions d'euros. El pressupost global de la Comunitat Valenciana està al voltant dels 30.000 milions d'euros, pues un 10%, val?
Les farmàcies
sense dir, claro, perquè, claro, què ocorris? Al final estem parlant també, i mira, i jo me fico ara en el plano absolutament polític. En estos moments Pedro Sánchez té una qüestió molt clara, que és intentar asfixiar la Comunitat Valenciana. Mala financiació, la pitjor, no arriba al FLA, per lo tant van a tindre problemes a l'hora de pagar, i això què va fer? Pues que hi hagi protestes, que es comencen, claro, van a començar a tindre que deixar de pagar algunes qüestions perquè el FLA no entrava, el Fondo de Liquidez Autonòmica. I per un altre costat, han demanat ajuda en la dana. Quan demanem ajuda, lo normal haguera sigut que des del govern d'Espanya, quan se li ha omplit la boca d'aquesta solidaritat, que haguera dit, mira, ahí tens, Comunitat Valenciana, govern valencià, ahí teniu 10.000 milions d'euros, 15.000, els que siguen, i treballa per a tota la recuperació. Val? Evidentment, és que justifica-lo en obres, en ajudes directes a les persones que patissen, etcètera, etcètera. No. Saps què és el que ha dit? Diu, no, vosaltres vos lleve el tope d'endeudament i vos endeuteu tot el que necessiteu. Què ocorris? Que la deuda, com a qualsevol família, tu després tens que tornar al banc i tens que pagar el que t'han deixat més els interessos. És a dir, con lo qual està ofegant-nos més. Però vaig a dir-te més. En estos moments s'està treballant per part del govern d'Espanya el famoso cupo català. Diu, el cupo català per un costat i com a conseqüència d'aquesta negociació, d'aquest xantatge que està fent-li Catalunya, i Pedro Sánchez l'únic que vol és quedar-se en la Moncloa, ell va accedir I diu, vale, ara vos lleve a tots, a totes les comunitats, vos fas la famosa quita. Però, claro, i sa deuda que mos llevaria a nosaltres i a totes les comunitats no desapareix. I sa deuda passa a on? Al govern d'Espanya. I qui paga la deuda? La paguem tots, perquè mos augmentarà els impostos per a pagar aquesta deuda que la pagarà el govern d'Espanya. Tinc que recordar un dato que és significatiu perquè són, ha fet 93 modificacions d'impostos des de que governa Pedro Sánchez. 93. Com te dia, i què ocorrís? Que en aquest pacte que està fent està dient a Catalunya, vale, en aquest cupo català, els impostos que recaudes en Catalunya se quedaran en Catalunya. Per tant, no vindran a Espanya. Què és el que ocorrís? Que la deuda de Catalunya la pagarem una altra vegada entre tots. La nostra la pagarem a través de l'Estat, però la de Catalunya la pagarem també nosaltres a través de l'Estat. Per tant, és un enganyo i és un xantatge. I en aquests moments la Comunitat Valenciana estem en aquest moment. En aquest moment, on econòmicament estem asfixiats, però el govern de Carlos Mazón el que està fent és tirar endavant. Tenim que endeutar-nos, bé, però tenim que salvar a les persones. Perquè dona compte, una cosa que estem reclamant des del govern de Carlos Mazón és aquelles ajudes que vinguen des del govern d'Espanya després que no tributen a Hacienda. Perquè, claro, jo estic prou fastidiat com per a que després jo, en la renta, si me van arribar 6.000, 7.000 euros d'ajudes, els que siguen, jo després ho fico en la renta, me puig a la meva declaració i tinc que pagar més Hacienda. Estem dient-li, no, les ajudes que no tributen. Què és el que estem fent en les ajudes que eixen des del Consell? Que no tributen després, que els arriben, però que siguen a fondo
estem
perdut.
Estem ben escarmentats després de la pandèmia.
Home, per favor. Mm. Val? Entonces, ese és el moment que estem vivint. Un govern valent que està fent, dona compte que a pesar d'això, n'hi ha una qüestió que van fer, i també hi parlàvem abans del tema del programa de govern. Ens van presentar la llei educativa, es van presentar de llibertat educativa, es van presentar dient que la gratuïtat de 0 a 3 anys està ja en marxa, i es van presentar dient que anem a rebaixar impostos. Efectivament, l'impost de successions, l'impost de donacions, parlem al principi de les terres, el llevar les donacions i el de successions era també una bona ferramenta per a que els pares a fills dels iaios als nets puguen transmetre aquestes terres i no s'abandonen. Bueno, a un altre nivell, el que són donacions, el que són herències, quan falta algun familiar i bueno, pues han passat, s'han reduït en un 99% l'impost. La gent que pagava, per exemple, 30.000 euros per aquestes donacions,
han passat... És que era un impost
Claro, és que ja s'ha pagat. És que ja ho han pagat.
És meu. Per què tinc que pagar?
Per què tinc que pagar?
Si ho doni al meu fill.
Bueno, us dono a compte. No sé, legalment no se pot llevar, però s'ha passat a un 1%. És a dir, el que pagava, per exemple, 30.000 euros, pues ara paga 300 euros. Quantes herències s'han abandonat per no poder fer front als...
A lo que havies de pagar.
Bueno, quan era teu. Bueno, pues en estos moments creiem que... Com te dia això, hice impost. Hem desgravat el que la gent puga fer activitat física i esport i que puga desgravar seu de la renta. El que tinga qüestions odontològiques, el de les malalties rares que són cròniques, que puguen també desgravar-se. És a dir, a banda de tot això...
L'òptica, no mos ho diem. L'òptica. Jo espero que me desgrave l'òptica.
L'òptica, efectivament, jo també. Uh-huh. Bueno, és a dir...
Lentilles i tot, eh?
Sí, absolutament. Lo que és òptica... Vinc a dir-te això, que en aquest moment, a pesar de que tenim un moment d'asfixia econòmica, han fet una qüestió que se mos ha criticat per part de l'esquerra, que era la baixada d'impostos. Però n'hi ha un dato, perquè com se sol dir, aquesta frase de moda, el dato mata el relato, el dato és que en aquests moments el que és la recaptació dels impostos per part de la Generalitat, per part de la Comunitat Valenciana, ha augmentat respecte a abans. Per què? Pues perquè també hem treballat en gent com, per exemple, els autònoms, etc., que fa que estem donant facilitat a qui crea treball. I el que crea treball, al final també...
N'hi ha que cuidar-lo.
Després també paga impostos.
Però n'hi ha que cuidar-lo.
Clar, entonces, ese és el tema. Mira, n'hi ha una altra qüestió, per exemple, del tema dels impostos. Jo te parlava abans de l'impost de transmissió patrimonial per als llauradors.
Sí.
Però te parlo ara per als joves, perquè un problema que n'hi ha és el de la vivenda. Ahir van haver una altra mesura que és també important. Se paga el 10% d'aquest impost de transmissions patrimonials. És a dir, si tu tens compres un pis de 100.000
sí.
euros, pues pagues el percentatge adequat. L'han rebaixat del 10 al 6%. És a dir, per a menors de 35 anys, per a la gent que té que comprar-se per primera
vegada. Que té que construir-se una vida.
I després hi ha un altre problema, i és que avui en dia tu, la gent jove, lògicament, doncs com la gran majoria de persones, has anat al banc, i mira, vull comprar un pis, te donen el préstec, però clar, te donen el 80%, no te'l donen tot, i si no tens... Llavors, què és el que ha fet la Generalitat Valenciana? A través de l'Institut Valencià de Finances, i ese percentatge te l'avala. L'avala per a que tu puguis tindre la totalitat en una sèrie d'entitats financeres, de forma que estàs donant als joves, per als joves que puguen tindre i s'accessar a la vivenda.
En un interès lògic, és un interès assumible per part del jove, que això és molt important.
Claro, és que aquesta és l'altra qüestió.
Que després l'interès del jove puga fer front.
Efectivament.
Lluís, estaríem tot el dia, bueno, però és que mos se n'anà del temps.
Sí, jo t'ha dit antes que podia parlar d'agricultura, només podíem estar tot el dia parlant, però bueno.
Bueno, però han raonat coses que jo crec que se tenen que raonar des de esta perspectiva i este punt de vista. Diputat autonòmic, moltes gràcies per haver estat així.
Pues encantat d'estar així, i sempre que vulgueu jo així, a contar-vos qüestions que crec que poden interessar al Radio Jans.
Muy bien, moltes gràcies.
A vosaltres.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Bigmat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Te apasiona el mundo del arte? Hola, soy Marian Sacco y a partir de esta semana te espero para conversar y hablar contigo acerca de arte y educación. Recuerda, cada martes en Protagonistas, aquí en Radio Villarreal.
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Villarreal podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Villarreal. Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Òptica Varilux especialista.
Ara sí, arriba el moment de treure el màxim profit. Penses en climatitzar la teua llar? Sense cap dubte, Andrés Roca és la solució que necessites. Som experts en instal·lacions elèctriques, domòtica, xarxes i les últimes tecnologies. Perquè tant a casa com al teu negoci, treballem sempre a l'avantguarda per optimitzar recursos i reduir la factura de la llum. Andrés Roca, energia que connecta amb tu. Avinguda Cedre 23 de Vila-real.
Miren, i tinc així a nosaltres a la regidora de festes, a Miriam Caravaca. Bon dia.
Hola, molt bon dia, Susana.
La setmana passada no va poder vindre, però jo, que vaig viure les festes, vaig veure perquè no va poder vindre vostè la setmana passada. Jo vaig veure que estava en els tècnics que estaven descarregant per muntar els concerts que se muntaven. També que estava en les festeres, també que estava en les penyes, és a dir, sí que estava on la requerien, no?, en aquest moment. I ahir no vaig poder anar jo, ahir la roda de premsa que vostè va fer pels mitjans, no? I se balanç diu que va ser unes festes molt participatives i que a més van hi haure poques incidències.
Pues sí, la veritat és que han sigut unes festes de moltíssima afluència en qualsevol dels actes que s'han organitzat, tant com per Comissió de Penyes, com per la Junta de Festes, com per la Comissió del Bou. En la vila n'hi havia més de 11.000 persones el primer dissabte, pues, gent que volia veure a ese Victorino passejar per les nostres i córrer per els nostres carrers. Vam tindre també la visita del seu ganader, de Victorino Martín, el qual vam poder passar una jornada en ell, es va poder pues, contar i desvellar pues, algunes qüestions del món taurí. I vam fer una xicoteta recepció en l'Ajuntament, vam visitar el Museu Taurí, els quals també agraïm, no?, aquesta obertura de portes, i després va voler pues, dinar en el concurs de paelles i passar pues, tot el matí en la gent del poble. El van a parar, se va fer moltíssimes fotos, és una persona encantadora, agradable, de veritat.
Què li va aparèixer lo de les paelles? Què li va llamar l'atenció?
Pues, li va llamar l'atenció el món de la festa al voltant del bou, que les penyes estaven integrades dins del bou, i per tant el bou era el centre del món de la festa, i les paelles, pues, el concurs de paelles en més de 2.000 persones tallant l'avinguda principal de la nostra ciutat, perquè som ciutat de 53.000 habitants, pues és una ciutat pues, per al poble.
I va veure tantes paelles i a més les feia cada penya,
sí.
I ho ha vist alguna vegada ell?
D'aquesta manera no. D'aquesta manera no.
Sí, seria...
La veritat és que nosaltres ens vam quedar encantats en ells, i jo crec que ell també va quedar...
Ho contarà, sí, no? Sí. Allò de dir, llegué una calle i hi havia no sé quantes paelles, no?
Ell havia estat altres voltes així, fa molts anys, en Vila-real, en son pare, però, claro, Vila-real ha crescut moltíssim, han passat de poble a ciutat, i per tant, pues, claro... Ha canviat tot moltíssim.
480 penyes registrades.
Que no és una broma.
Pot ser que n'hi hagin unes quantes, no? Sense registrar, ja va dir 100, no? No ho sé, però unes quantes també encara
segur
no han
alguna,
entrat perquè són molt jovenets.
Segur algun despistat.
Sí,
algun despistat.
Perquè són molt jovenets i estan formant-les, eh? Jo aquesta sensació sí que la tinc. Com tinc un adolescent de 17 anys, sé que ells van encara en aquesta via de, bueno, ens farem més majors i entonces ja anirem i direm, som estos i tot allò. Vostè va estar en Nieto, en el intendent, i va explicar que no s'ha registrat ningú ferit ni en els actes taurins, que això ja és...
Això la veritat ja és que N'hi ha que donar-li l'enhorabona a la nostra comissió del BOU, al capdavant, a Toni Sánchez, que és el seu president. Són més de 20 persones les que estan cuidant, no?, velant perquè tot els actes taurins que transcurrisquen sense ningú incident, fent fora pues, a la gent que no va en condicions d'estar en la vila, gent que no, per les seues condicions físiques, tampoc està en disposició d'estar davant d'un bou, o inclús a menors. Es veu sempre velant perquè tot transcurrisca sense cap incident.
Ojo, la quantitat de gent que ve de fora, i que a més pot ser siga la primera volta que ho veu, perquè hi ha molta gent que se desplacen cap ací. En este cas era el comissari, José Ramón Nieto, va informar d'un lleuger repunt de queixes relacionades amb les penyes, que ha passat de 63 en el 2024 a 85 en guany. Jo, regidora, que lo més gordo que siga. Bueno, és de veritat, jo estic molt agraïda a la ciutadania d'esta població de que lo més gordo és que se queixen per els crits dels veïns.
Bueno, tenim que conviure tots, n'hi ha que respectar els horaris, que és lo més important. És de veres que sí que ha hagut un augment, un repunt del tema de queixes al voltant de les penyes i del soroll, però com també informava José Ramón Nieto, que és el jefe de la policia local, pues, quan s'aprovava una patrulla, en seguida pues, la gent feia cas i baixava el volum o deixava de parlar en alto.
Regidora, que les queixes és que n'hi havia crits i música alta, una ciutat de 53.000 habitants on parlem de que n'hi havia 11.000 persones, que vol que diga jo, firmaria on se té que firmar. A mi el que sí que se me queixaven, i sobretot va ser un dia, fotos i tot, és que hi havia un carrer, regidora, que justament, clar, estaven muntades, hi havia dos escenaris en un carrer estret, un pegat a l'altre. I clar, els veïns van dir, carai, justet, i des de l'empresa que munta van dir, és que nosaltres es podem manejar fins 12 metres. Això sí que es va arribar a nosaltres, que n'hi havia justet dos escenaris muntats juntets.
Ahí crec que m'està parlant del carrer Betxí, si no recorde mal. Per la vespre era un tardeo solidari de la Llimonaeta, que era s'ajunta en tres penyes, que era on feien un tardeo solidari. I l'altre escenari era d'una altra penya que també estava molt propet, però ja en carrila davant de la seua, que era per la nit, que tenien
que
un
tenia
acte...
Màgia.
Tenia màgia.
Tenia màgia. Eren aquests dos, regidora, que me van enviar, que estaven els dos escenaris.
Aixina és, sí. La Llimonaeta, no sé si se ubica, és el carrer Tremedal, que és el que Tremedal va abocar justament al carrer Betxí. Ahí pues juga també el tema de nord i sud, est i oest. Què passa? Que n'hi ha uns dies que només podem muntar escenaris de nord a sud i uns altres dies d'est a oest. Per què? Perquè tindré pues, la eixida de les ambulàncies per si passarà qualsevol cosa, qualsevol incident.
Van recórrer tot el centre i me van dir estan muntant un altre en Zuma la Carregui. És a dir, és el que ens ha arribat, així a la ràdio, perquè és que, clar, nosaltres es arriben tot el que passa. Per tant, incident, pues, aquestes molèsties i després l'estar estos dos escenaris muntats propet, que no sé si això tindrà solució, regidora.
Pues sempre intentem molestar, no?, el mínim possible als veïns i de les cases pròximes. Intentem pues, no muntar-lo tampoc davant de les façanes o de les entrades, perquè concretament el del carrer Betxí, si el tiràvem més cap avant, n'hi havia un portal que no podien entrar.
No podien entrar ja.
És que és una miqueta complicat. A més de veres que són carrers que estan dins de la vila, que per tant tenen que adaptar-se només als divendres, que els dissabtes no poden fer res. Entonces n'hi ha que tindre una miqueta d'empatia també en aquestes penyes que al final pues, fan festa. Ja li dic, la Llimonaeta en dos penyes més estan fent un tardeo solidari i allò se va plenar de gom a gom. Són la majoria de grupells són locals, són gent del poble. Sí. Crec que en este n'hi ha que tindre una miqueta de
masquerra. Que la molèstia que podien ocasionar estava, no diguem justificada, però sí pues bueno, no era algo, no era un perjuici 100% per a la ciutadania. És dir, si ho posem en una balança, quasi que intentem que s'equilibre. Bueno, contenta perquè l'alcoholèmia de nou a 4 positius. 4 positius ja van,
Tot positiu és pues, malauradament no n'hi hauria que haver ningú. Però, bueno, rebaixar el positiu denota que la gent està conscienciada i això pues, ens alegra, no? Però ojalà arribem a les festes de maig en 0 positius.
I la tasca que estava fent la policia era una tasca molt, molt bona. Va ser una tasca... Jo, per exemple, que vaig entrar i vaig llegir, evidentment, vaig veure que va estar molt, molt atenta i molt fluïts, però paraven a quasi tot el món, No se s'escapava ningú, i el concert de Falete, perquè ostres, a Pesovil que bé se va sentir, no, allò de que els tingueren tan en compte,
Pues sí, la veritat és que és igual que les festes passades. No sé si recorda una entrevista que vam tindre en el tema del Carafal adaptat, del qual pues enguany han ficat el segon Carafal adaptat en Vila-real i del qual de veres me sent orgullosíssima de donar passos cap a la igualtat, no?, entre les persones i que unes festes per a totes i per a tots, pues un altre passet més cap a davant és el concert de signat de Falete. És el primer que se fa en Vila-real, és una primera volta. És de veres, era Falete, hem provat ahir, la nostra intenció és continuar, no?, en aquesta línia de festes per a totes i per a tots, i a veure si les festes que ve pues podem, no uno, sinó podem fer més.
Aquesta iniciativa, com arriba? És a dir, qui la proposa?
Pues va ser Noemí del Río, la presidenta de Apesovil, la presidenta de les persones sordes de Vila-real, la que me va proposar i me va dir si podíem mirar algun concert per adaptar-lo per a persones sordes, i en quan me ho va dir, no vaig tardar ni 30 segons en pegar-li una volta, li vaig dir que sí, que n'hi havia que mirar el a ser el primer, pues quin seria el més adient de poder fer-lo, i entre les dos van valorar que Falete era pues va ser una primera volta un repte per a ells i per a nosaltres, per a l'Ajuntament, de portar-lo a terme. I la veritat és que abans de començar el concert vaig estar en persones de l'associació, perquè van estar allí i me van dir que bueno, que moltíssimes gràcies, i a l'acabar estaven encantadíssims. La veritat és que van ser dues persones les que van signar, una persona oient, que és Adrián, que ell sí que escolta i parla llengua de signes, i després Raquel, que era ella sí que no era oient, però sí que ho va signar tot, tenia un telepròter, crec que se diu, no, tècnicament no sí, sé sí. Com és, i ella anava pues signant les cançons. La veritat és que molt orgullosa, molt contenta. Crec que tenim que anar per aquest camí, unes festes per a totes i per a tots, no només d'actes de per a més menús, més grans i de mitjana edat, no? Sinó també en aquesta igualtat i aquesta inclusió al 100%.
Bueno, Rafal de la Unió va congregar a totes les de la meva generació, a totes i a tots.
I la meva també.
Pues ho vam passar. A més, allò de que la gent que han coincidit en el col·legi. O sigui, jo anava a Santa Sofia, el que avui és Bisbe Pont. Pues ens vam trobar i fa molt anys que no ens veiem i veus, allò és una bona manera de tornar a ballar i a posar-nos-ho bé. Ens va fer vibrar, vam estar molt, molt a gust. I érem quasi tots els d'aquesta generació, bueno, pues n'hi havia més, no? Però clar, tu els que coneixies eren issos, i ell va estar molt bé.
Ell no va defraudar.
Va estar molt bé. A més, té la veu molt bona, o sigui, canta molt, molt bé. Bueno, i el guitarra ja... per allò de que diuen ai, aquí mos portaran de la tercera edat, perquè jo és que els de la meva edat diuen que som ja de la tercera edat, no ho sé, no, jo això, no? Però,
no,
per allò de que però bueno, jo vaig veure que estava la plaça brutal.
Sí, la veritat és que han sigut uns concerts molt, molt acertats. El primer divendres en Depol per la gent jove i Gonzalo Hermida també estava la plaça de Gomagom. La Guàrdia i Rafa, que ja és per la mitjana edat o pa, també de gom a gom, i Falete, pues és que era increïble com estava la plaça.
Sí, jo no vaig poder anar, però diuen que Falete ho va fer molt, molt, molt bé. No el vaig poder veure, però diuen que la gent, per lo menos que, perquè clar, era el diumenge per la nit, però la gent que va assistir diu que una meravella. Les festes de maig estan tancades?
No, encara no. Estan preparant-se.
Amb bastais?
No.
Tampoc?
N'hi ha, encara vam aprovar este últim pleno el dia de festa, perquè en 2026 Sant Pasqual cau en diumenge, entonces passem el dia festiu al dilluns de Xulla, el 18 serà el dia festiu, per tant, crec que mos espera un cap de setmana prou dur, d'hores.
Bueno, preciós, perquè entonces lo que farem serà disfrutar més el dia de la Xulla. Bueno, no, perquè, claro, no, si fora... A veure, si fos el dimarts, sí, però com és el dilluns...
Home, jo crec que sí. Jo
sí?
Crec que...
Començarem la Xulla antes?
Jo crec que...
O n'hi ha algo
que ahí. Que n'hi haurà alguna sorpresa, n'hi haurà. Jo crec que sí, que quedarà... Que quedarà un bon cap de setmana lluit.
Quedarà lluit, no?
Sí.
Que bé. Claro, perquè ara, regidora, per fi, cada regidoria ja té assignat la seva quantia. L'any que ve, si Déu vol, no passarà el que ens ha passat enguany, que hem tingut d'anar tots a corre cuita, no?
Sí, la veritat és que l'aprovació del pressupost tan tard pues, ens fa pues, que no portar les coses com ens agradaria, la veritat, i això és una realitat, i pues, ens fa pues, estressar al personal de la casa també,
sí.
I als proveïdors també, que és una realitat. Malauradament, pues, enguany ens ha tocat viure això. Esperem que l'any que ve, ja a finals d'any, sí que està previst que tinguem el pressupost de 2026 aprovat. Per tant, podrem treballar ja en temps i forma, no? Totes les regidories... pues en el 2026.
Fem una pausa de publicitat i com ja tenim allò de que cada regidoria té el que li toca, parlarem del Consell de Participació Ciutadana.
L'Ajuntament de Vila-real posa en marxa els seus nous canals de WhatsApp perquè estigues sempre al dia de les notícies, els esdeveniments, les alertes i tota l'actualitat de la ciutat. Un servei totalment gratuït, pensat per acostar-te a la informació de manera directa i fàcil. Per a subscriure't, només has d'accedir al canal oficial de l'Ajuntament a través dels codis QR disponibles o mitjançant l'enllaç directe als perfils oficials. Vila-real, cada vegada més a prop de tu. També a WhatsApp.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva MO de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos. Solo en Multiópticas.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Atención, padres y madres. Este septiembre, el Club Esportiu Bàsquet Vila-real abre sus puertas para que los niños a partir de 3 años prueben sus entrenamientos totalmente gratis. Deporte, diversión, aprendizaje, valores y trabajo en equipo. Todo en una misma canasta. Más info en el 643-381-390. Club Esportiu Bàsquet Vila-real, donde la ilusión siempre vota.
I ara parlem en Míriam Caravaca, però esta vegada ella és regidora de Participació Ciutadana. Míriam? Ahir se reunissin per a tindre ixe... Se'n fa un any de Consell?
No, no. Tenim una normativa, de manera ordinària ens reunim una vegada al trimestre i de manera extraordinària pues, les que considerem o si tenim algun punt que tratar, que explicar o que consultar al Consell de Participació Ciutadana.
El Consell de Participació Ciutadana de Vila-real està format per?
Per associacions de veïns, per...
El president de cada associació?
O els representants que ells consideren. Per... N'hi ha, per exemple, n'hi ha AMPES, n'hi ha associacions de sociosanitàries, com per exemple Acudim, està representat, vaig a donar algun Càritas, també té representant, per associacions juvenils, també, per tant, està tot el teixit associatiu del món, de la ciutat de Vila-real.
Per exemple, se parla sociosanitaris està Acudim, pot estar un altre també. Com funciona? Qui determina quines estan dins?
No, les associacions del poble ens sol·liciten formar part del Consell de Participació i simplement una sol·licitud en una instància. Ells ens diuen quin és el titular, la persona titular i qui és el suplent. I no n'hi ha, simplement que estiguen registrades en el poble, que formen part, clar, del món associatiu de Vila-real i que estiguen registrades en el nostre registre d'associacions.
Perquè nosaltres veiem el que és el ple de l'Ajuntament en una quantitat de butaques. I aquestes butaques són, o sigui, té que ser aquest número?
No, no té per què.
I si algú se queda fora, se senta...
Sí, sí.
Se preparem, fa el rogle més gran, no?
Ho preparem, sí. No té per què. Inclús en la part de on serien els periodistes, on se senten, també això no n'hi ha problema. No és una quantitat, si arriba un moment que diem, ostres, el Consell de Participació se mos ha desbordat i són 100 persones, doncs ahir ja prendríem alguna mesura. Però de moment no és el cas.
En este cas, si foren 100 persones, diríem quina alegria, no? Quanta gent està pendent de lo que se decideix en la ciutat. Està format pues, per diferents... Vale. I què se proposa? És a dir, la presidenta en este cas és la regidora?
Sí, l'alcalde quan comença la legislatura delega en mi la presidència i sóc jo qui coordine el Consell de Participació.
I en el Consell de Participació, igual que en el ple, hi ha un
ordre del dia, se convoca als membres i s'estableix nosaltres, per exemple, abans de convocar-lo oficialment, es enviem un correu a les associacions per tal de que ens diguen si tenen algo que volen tractar, algun punt que volen tractar en el Consell de Participació. Elles mos fan arribar les propostes en el cas de que tinguen, si nosaltres portem les nostres i convoquem ja el Consell i debatim i és com un plenari, però...
Clar, és que com no he pogut mai... És obert? Se pot anar el ciutadà a sentir-lo?
Sí, no n'hi ha cap problema.
Enguany, és que la nota de premsa posa enguany els pressupostos participatius compten amb una partida de 50.000 euros. No havien tingut mai partida?
No, els pressupostos participatius, la veritat és que com a tal no havien tingut mai una partida en diners. Que sí que han fet pressupostos participatius, del qual les associacions ens han fet propostes, després han sigut votades per la ciutadania i després ens ho han traslladat a l'Ajuntament i han hagut moltes propostes que s'han tirat endavant i han sigut finalment executades, algunes no han pogut ser perquè o bé no era competència municipal, perquè a voltes ens fan propostes però resulta que no és competència municipal. I nosaltres...
Per exemple, regidor, algo que no siga competència municipal, que li vinga al cap, eh?
Que me vinga al cap, pues no ho sé, el tema d'un centre de sanitari nou, pues clar, no és competència, nosaltres no tenim la competència. Podem sol·licitar-lo, podem fer força, però no és competència municipal. Per
I
exemple.
Antes les propostes, o sigui, ni proposaven, vulc fer un, no sé, un acte solidari, i no hi havia diners, entonces què els donaven, què els proporcionaven?
Pues depenia de l'acte solidari, de la regidoria que fora.
Vale.
Pues se parlava en el regidor o en la regidora.
Se coordinava.
Claro, uh-huh. I se parlava. Pues, o algo de, per exemple, de serveis públics, pues que els passos de cebra se pinten de color verd, vale. Per dir algo.
Vale. Sí, sí.
Que no és el cas, però pues se parlava en el
I
responsable.
I era una inquietud que eixia d'ahí.
Claro. Ara no, ara se concentrarà tot en la regidoria de participació ciutadana, per tal té la seva partida de 50.000 euros. Enguany, pues, com hem comentat abans, el pressupost pues, ja ve tard, ens hauria agradat utilitzar una altra fórmula de pressupostos participatius, però clar, ahir quan es vaig exposar al Consell de Participació Ciutadana vam quedar tots d'acord per unanimitat que el que n'hi havia era que alleugerar el procés, per tant, els plaços es han acurtat per poder executar abans del 31 de desembre i garantir que aquests 50.000 euros pues, se gasten en el que al final isca més votat o les propostes més votades. Perquè pot ser una proposta que valga 50.000 euros o poden ser 50 propostes, depenent de lo que no poden és passar-se d'aquests 50.000 euros.
Entonces, les entitats tenen fins al 2 d'octubre per presentar aquestes propostes.
Molt bé. Ells, el 2 d'octubre, abans del 2 d'octubre, ens faran arribar totes les seues propostes en una xicoteta explicació. Nosaltres convocarem el 3 d'octubre el Consell de Participació Ciutadana, en el qual adjuntarem totes les propostes perquè totes les associacions puguen veure quines són les propostes de les altres associacions. I el 7 d'octubre, el dia del Rosari, farem el Consell de Participació Ciutadana, que allí pues entre tots serà debatut, cada un explicarà el seu projecte i a lo millor pues una associació que presenta un projecte resulta que diu pues mira, vaig a retirar la meua perquè crec que per a tota la ciutadania i per al conjunt de la ciutadania és millor la que presenta aquesta associació. O sigui, això és lo bonic del Consell de Participació Ciutadana, no? El arribar a entendiments i de que no hi cada un se mire el seu melic, sinó de que entre tots siguem capaços de valorar i consensuar què és el millor per a tot el conjunt de la ciutadania.
I ho valoraran entre tots?
Clar, entre tots. I se decidirà entre totes les associacions.
És curiosíssim, m'encantaria poder fer-ho en directe.
Sí.
La capacitat que pot tindre la gent d'entendre que el que estan exposant davant d'ell és millor i el que van i revertirà en més benefici per a la nostra ciutat, no? El que diguen. Però és arriscat, eh?
Per què?
Uf. Perquè jo crec que tot el món, tu quan presentes un projecte dius, jo crec que això és, perquè claro, per presentar aquest projecte hi ha unes bases, no, regidora?
No, les bases és que no supera els 50.000 euros, les bases és que siga pa benefici del màxim conjunt de la ciutadania, que siga evidentment pues que en el tema de la inclusió, això és per descomptat, però jo crec que no és tan complicat. Jo ho veig.
És que ho ha demostrat que és molt maur, al final, per arribar a debatre això, eh?
Però tenim moltíssimes associacions compromeses i en molt de bagatge respecte a això. Jo crec que tenim moltíssima sort de tindre un Consell de Participació Ciutadana tan actiu, igual que el Consell de Xiquets i Xiquetes. Al final, els xiquets i xiquetes fan lo mateix, però en l'àmbit infantil.
Bueno, pues ja ho tenim ahir. El 7 d'octubre podrem veure què és el que s'ha debatit, com s'ha debatit i què és el que han presentat.
Clar.
Que en definitiva, d'aquests projectes que naixen, que al principi estan en bolquers i que després dius, jolín, d'ací ha eixit una gran idea, eh? Regidora, gràcies per haver vingut. Sé que està molt cansat.
No. No. A més, no tinc temps de pensar si estic molt cansat o no, perquè dijous comencem ja festes del barri de l'hospital, comencen també les festes del barri del Roser, això ja és un no parar, bueno, soledat.
Jo sé que demà ve June perquè fa algo i demà ve pa explicar-me-ho, perquè ara, clar, sí. El que se trata és de quan més divulgació tinguen, evidentment, més mos enterem i més a puestos arribem. Per tant, des d'ara, en les festes de barris, fins quin...
Fins les del Pilar, fins el 15 d'octubre, més o menys. Després n'hi ha algun carrer, per exemple, el dia de Santa Catalina, el carrer de la Penitència, però ja és algo molt residual. Ja no és, però ara comencem pues com la traca, no? Com el castell de focs quan arriba al final, que fa pum 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 pum.
Qui és el primer que comença?
El hospital, bueno, ara ne van quatre, va Lluïsos, va el hospital, el Roser, Soledat i ja no sé si me dice alguno, pues que ja me perdonen,
ja.
Que me perdonen.
Ja vos ho diran, però... ja me tocarà començar sí. El programa en la que s'hagi oblidat. Pues res, regidora, gràcies per haver estat així. I això, bueno, ben pendents. A mi que totes aquestes coses m'encanten, allò dels consells participatius i el millor projecte i la capacitat de debatir, ens fa ser persones maures.
I sobretot quan arriben a entendiment i veus que a lo millor la idea d'EU pues és millorada per una altra associació i és algo que al final és un projecte d'ells i ens fa més grans, crec que com a ciutadans i com a veïns i veïnes, crec que és d'admirar, de veres.
Sí, és un projecte de ciutat que al final fa que brillem, regidora. Això de que va pel carrer i tot el món li parla, li ha arribat molt arribar avui així? Li ha costat molt?
Pues no molt. La veritat és que avui no molt, però en festes te puc assegurar que no arribava als puestos ara perquè me paraven molt.
Bueno, això és bonico, no? El fet d'estar tan mesclats en la gent. Míriam Caravaca, gràcies per haver vingut.
Moltíssimes gràcies a tu.
Solo lo hago cuando no me ves. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Por mucho que me esfuerce a todas horas, el deseo salta muros al revés.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
En la Força de Grúas Tomás, Nice, Elevat.
Elevat.
El Centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria. Vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Més de Goteris.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Ese paseito en barco, for you. Un cursito de buceo, for you. Si este verano te lo has dejado todo para disfrutar de un auténtico veranito for you, tu menú for you de siempre ahora te cuesta menos. Disfrútalo simple, doble o triple desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Si veranito for you, menú for you.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
En Autoescuela Amorós jugamos la Champions contigo. Cada vez que el Villarreal dispute un partido de Champions en el Estadio de la Cerámica, tú también puedes ganar. Ven ese día con un amigo y la cuota de inscripción os saldrá al 50%. Porque en Autoescuela Amorós somos de primera, somos campeones y queremos celebrar la Champions contigo. Autoescuela Amorós, cada vez más cerca de ti.
Y para más información, visita nuestro perfil de Instagram.
Y además de aprender me moviera como el viento.
Ganaría un preciado y valioso tesoro en tiempo.
Veis, ha pronunciado el Partido Popular de Villarreal, ya saben, de la noticia que van a conocer ayer, de que dos componentes de Compromís están citados a declarar este dijous en els juzgats de Villarreal. Recorden, un ex regidor del Partit Socialista, Javier Serralbo, va interposar una demanda contra els dos integrants de la formació de Compromís, que avui estan governant en coalició en el Partit Socialista, en el PSPB, per atemptar contra el seu honor després d'acusar-lo a través d'un vídeo difós a les xarxes socials de saltar-se un alto policial al qual havia desobeït, diuen o dien, i havien presumptament provocat un accident. Bé, pues, aquesta polèmica sorgida arran d'aquest accident de moto que Serralbo va tindre en agost del 2023 mentre tornava de l'Arenal Saum. Bueno, pues el PP lamenta que el govern de Benlloc estiga més centrat en els seus problemes judicials que en solucionar els problemes dels veïns. Escoltem el regidor del Partit Popular, Jaume Llorenç.
Des del Partit Popular lamentem que el govern de Benlloc estigui més ocupat en els seus embòlics judicials que a resoldre els problemes dels veïns de Vila-real. Estos dies estem veient com dediquen més temps als jutjats que a treballar pel benestar de tots els vilarrealencs. I és que està més clar que mai que el pacte entre PSOE i Compromís només va ser un acord de supervivència política i el govern està totalment esgotat. Mentre pugen impostos i empitjoren els serveis, els vilarrealencs paguem més que mai i rebem menys.
Bueno, y la Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un delicte contra la salud pública, tráfico de estupefacientes y otros contra la seguridad vial per conduir sin haber obtenido mai el permiso de conduir. El implicat realitzava pues ese trapicheo a plena llum del dia per els carrers de la població. De quina població? Pues de una població veïna com és la Vall d'Alba. I el modus operandi era prou curiós, perquè consistia en utilitzar una bossa nugada amb una corda que baixava per la fetxada del seu pis, no? I una vegada comprovat que l'import era correcte, tornava a fer baixar aquesta bosseta amb la mercaderia en el seu interior. Els agents, després de bueno, seguir-lo i tindre les proves necessàries, el van detindre com a presumpte autor de lo que se li atribueix un delicte de la salut públic i un altre contra la seguretat vial, perquè a més, sense tindre el carnet, el que feia és que també feia aquests servicis a domicili. I a Vila-real, l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament ha posat en marxa activitats formatives corresponents a este segon semestre del 2025, dirigides principalment a persones desocupades. La regidora d'Economia, Ana Torres, ha indicat que des de l'Ajuntament tenen un fort compromís per a millorar l'ocupació i la capacitació professional de la ciutadania, intentant reforçar els coneixements de competències, per exemple, digitals, i posat que és imprescindible en aquesta busca activa d'ocupació i la gestió de tràmits quotidianos. I els seus cursos se desenvolupen entre el 15 i el 24 de setembre i ja tenen l'inscripció tancada del curs d'operadors de plataforma elevadora que se celebrarà entre l'1 i el 3 d'octubre. A més, la programació incorpora enguany un curs impartit per ADECO amb la col·laboració de la Fundació de la Caixa Rural de Vila-real en la sede de l'entitat, així, en la plaça de la Vila 2. Estos cursos amb una duració de 20 hores presencials i 5 en línia. Tenen com a objectiu facilitar aquest procés d'investigació d'ocupació a través de ferramentes digitals. Cada persona només podrà inscriure-se en una ocupació a través de ferramentes digitals. I se desenvolupen diferents períodes d'aquest segon semestre. No obstant, la regidora que ocupa aquesta àrea segurament vindrà demà i ens contarà en més detall com va a fer-se totes aquestes formacions. I ara així ens acomiadem fins demà i ara esperen perquè entrarà el meu company Javi Mata des de Londres.